Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencem les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla Lluís Arter, aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I la proximitat és setmanal amb en Josep Víctor Gai, aquí saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé, molt ben trobats, molt ben acompanyats, i avui poder farem un cert examen de consciència.
Molt bé, doncs així serà. Anem a parlar d'un tema de gran interès, un tema social, i anem a saludar la nostra convidada. Avui ens acompanya la doctora Bet Bujons, aquí saludo.
Bon dia.
Què tal, Bet? Benvinguda.
Gràcies.
Bé, anem a parlar d'una associació situada a Girona i que es diu AMAB. Explica'ns quina és la finalitat de l'associació i on esteu situats.
Nosaltres som una associació que, com diu el nostre nom, AMAB, que és un acrònim d'Ajuda a la Mare i al Bebé. Volem ser un centre de referència de suport a la maternitat en situacions difícils i estem situats al carrer Cor de Maria número 7 de Girona.
Molt bé, Víctor, endavant.
Bé, qui pot trucar a la porta d'AMAB?
Bueno, justament ara estem redefinint una mica el nostre públic, perquè sí que és veritat que fins ara estàvem molt dirigits a embarassades o mares amb nens petits de fins a 2 anys que estiguessin en una situació de risc d'exclusió social per oferir-los diferents ajudes, però ara hem vist que la maternitat està en perill d'extinció i que, per tant, hi ha molta gent que, tot i tenir el suport material o el suport familiar necessari, segueix estant en perill en el sentit que es troba moltes dificultats a l'hora d'apostar per la seva maternitat. Per tant, volem ser un centre de referència no només per aquest perfil de mares que comentàvem abans, sinó que ara ens dirigim a totes les mares de la província de Girona o fins i tot a dones amb desig maternal que, per diferents circumstàncies, bé sigui en carrera professional o dificultats de conciliació de la vida familiar i laboral, poden tenir problemes. Volem ser un centre per elles, per poder-les ajudar.
Molt bé, parla'ns, Bet, de com va ser la idea de posar en marxa, de posar en funcionament la vostra associació.
Bueno, la veritat és que nosaltres ja fa molt temps que estem implicats en la defensa de la cultura de la vida, perquè pensem que l'embrió és una persona, no? És un ser humà des del moment de la fecundació i, per tant, creiem que havíem de sortir a defensar-lo, no? El que ens anem adonat és que la millor defensora d'aquest embrió és la seva mare i que moltes vegades hem enfocat malament aquesta lluita, no? Que si nosaltres tenim a la mare convençuda de que pot tirar endavant amb l'embaràs, tota la resta ja és fàcil. Llavors, vam veure que principalment les dificultats amb les que es troben les dones quan es queden embarassades són situacions potencialment solucionables i que si donàvem resposta a aquestes necessitats, les dones podien conèixer els seus fills. Volíem ser una associació diferent, volíem fer les coses diferents i la veritat és que estem trobant molt bona resposta.
Bé, aquesta resposta hem de suposar que és de les persones interessades, però la societat, i el terme societat inclou les administracions. Per tant, doncs, quina és aquesta resposta social, diguem-ho així, en un sentit ampli?
Sí, doncs tenim la sort que realment amb el nostre discurs, no?, que és un discurs que al final apel·la a la llibertat, o sigui, nosaltres deixem llibertat a les mares perquè la decisió final és seva, però pensem que és natural que una mare vulgui conèixer el seu fill. Llavors, com que el nostre discurs és feminista, activista i sobretot protector de cara a la mare, ens hem trobat molt bona resposta. De fet, treballem colze amb colze amb serveis socials, l'Ajuntament coneix de la nostra associació, vull dir que en aquest aspecte estem molt contents de la resposta.
Quina valoració feu del que succeeix o que ha succeït en aquests darrers temps, en aquests darrers anys a l'estat espanyol en quant a l'evolució legislativa en quant al tema d'interrupció voluntària de l'embaràs?
Bueno, és el que dèiem, no? Nosaltres, la nostra associació defensa l'embrió com un ser humà des del moment de la concepció i, per tant, tota agressió que pugui rebre l'embrió dintre d'aquesta fase de la seva vida la veiem, no, molt molt malament, vull dir, no estem contents amb la llei que tenim, però sí que és veritat que moltes vegades jo ho dic, no? Jo no necessito que l'avortament sigui il·legal, jo necessito que l'avortament sigui impensable, no? Si cap dona se'l planteja, llavors a mi m'és igual el que la llei permeti. El problema és que la llei educa, no? Si jo dic que una cosa és legal, la gent automàticament interpreta que és bona, no? I aquest és una miqueta el problema. M'agradaria tenir una llei que ens eduqués en una altra direcció? Sí. És una mica utòpic, també, però jo moltes vegades penso que el tema de l'avortament és una miqueta com els nazis o com els esclaus fa dos segles, no? Ningú es plantejava que es pogués abolir l'esclavitud i ara tots ho veiem amb cara d'horror, no? Vull pensar que amb els avenços tecnològics que tenim, d'aquí 100 anys veuran una atrocitat el que estem fent avui en dia amb els embrions.
Bé, en definitiva, el que ens diu la doctora Pujols en aquests moments és una cosa, un principi mèdic antic. Mentre es preparàvem aquest programa, he repassat el jurament hipocràtic, i el punt 4, amb l'actualització del jurament hipocràtic, Hipòcrates ens queda una mica enrere, però en fi, el 2017, no fa pas tants anys, es va actualitzar, i el punt 4 diu que una de les obligacions mèdiques és vetllar amb el màxim respecte per la vida humana. Per tant, és una cosa que ve de molt enrere. En el món mèdic, com es respira aquesta, entre cometes, legalitat de l'avortament?
Clar, el problema que tenim és que realment el jurament hipocràtic ha quedat com una anècdota dintre de la nostra carrera professional. És a dir, jo sóc metgessa, no? Sóc graduada en medicina, estic exercint la medicina, i la lectura del jurament hipocràtic es fa el dia de la graduació, però ja tenim molta gent que no s'aixeca. Vull dir, ja hi ha molta gent, no?, que mostra públicament que no està d'acord amb el jurament. I sí que és veritat que penso que als mitges ens ha passat una mica el que li ha passat a la població, que el fet de que sigui legal ens ha fet oblidar-nos d'una obvietat científica, no?, que és que l'embrió és un ser humà. Dic el mateix, els nazis també van fer moltes atrocitats a nivell mèdic, així que espero que també d'aquí uns 100 anys no només obri els ulls la societat, sinó també la societat mèdica.
Abans ens deies, ens han educat i anem a parlar d'educació. Quina valoració feu del que succeeix a les escoles i de l'educació que s'està impartint als nostres fills?
Sí, bueno, amb el tema d'educació sexual nosaltres també ens agradaria començar a jugar un paper des de MAVE, perquè pensem que l'educació sexual ben feta és possible, no? I crec que ens estan educant molt poc amb responsabilitat, en el sentit que vivim en una època en la que, no cal que us expliqui res, s'educa a nivell de llibertat sexual, tu pots fer el que vulguis, amb qui vulguis i com vulguis, mentre sigui consentit, però ningú parla de les conseqüències d'aquests actes. I jo d'això en parlo molt també, no? O sigui, el millor que et pot passar en una relació sexual viscuda d'aquesta manera és un embaràs, perquè tot l'altre, un VIH, una hepatitis, un herpes, vull dir que tenim les malalties de transmissió sexual, que són una pandèmia silenciada de la que ningú en parla, i amb això també estaria molt bé que ens eduquessin amb responsabilitat i potser no hi haurien tants embarassos indesitjats, no? Al final, un embaràs indesitjat és fruit d'una relació sexual moltes vegades fortuïta i poc planejada. Llavors, sí, ens haurien d'educar millor, i tant. De fet, amb el tema del Covid ho vam veure molt clar, no? Quan estàvem en pandèmia ultra de Covid, no anàvem amb mascareta pel carrer, ens quedàvem a casa, no? Ens absteníem del contacte físic entre nosaltres. I aquest discurs, amb la pandèmia que tenim de malalties de transmissió sexual, no existeix. A ningú se li acut sortir i dir, escolteu, el problema no és el preservatiu, el problema és el canvi constant de parella sexual. Si us plau, no?, sigueu més fidels o absteniu-vos. És difícil parlar d'aquest tema, també.
Bé, aquesta necessària educació sexual, això penso que coincidiríem tots, doncs, o almenys una gran proporció, quin paper hi haurien de jugar els professionals de la
sanitaris,
medicina.
Sanitaris, sí. Pues molt més del que hi juguem, perquè tampoc se'ns contacta a nosaltres. Jo, per exemple, sí que hi ha algunes escoles que des de l'associació de MAVE ens han sol·licitat que fem xerrades d'educació sexual i, de fet, hi hem anat. Hem fet diferents sessions alumnes de quart d'ESO que han tingut molt bona resposta i les escoles han quedat contentes. Jo crec que els alumnes també... Hi ha molta part de la pel·lícula que no se'ls explica i jo confio en els nostres adolescents, crec que poden prendre decisions més raonades i al final és més lliure qui més informació té.
Estadísticament, la maternitat també ha anat evolucionant en quant a l'edat de les mares primerenques. Això, respecte als temes que estem comentant aquí, com ha fet evolucionar tot el tema? Les mares són més grans d'edat per primera vegada perquè potser han interromput l'embaràs abans, en alguns casos, potser hi ha un estil de vida que provoca que això sigui d'aquesta forma. És diferent, per la vostra experiència, quan tracteu amb una mare ja d'una certa edat més adulta, que quan parleu amb una mare d'edat molt jove?
A MAVE també existeix una mica per donar espai, no?, a aquesta maternitat més avançada. Més que res, volem ser un recordatori que el rellotge biològic de la dona és una realitat i que creiem que està... No, ens estan intentant convèncer que no hi ha conseqüències per posposar la nostra maternitat. Des del 2014 a Espanya hi ha més morts que naixements, l'edat materna cada vegada és més alta, ara ja estem en un primer fill als 32 anys, i això no només té conseqüències a nivell demogràfic, que ja les estem veient, sinó també a nivell personal, no? Nosaltres, jo tinc 27 anys, tinc dos fills, el primer el vaig tenir als 24 anys, i jo ja estic exhausta per la vida, o sigui, no m'ho vull imaginar com ho fa la gent que s'hi posa més tard, no? Llavors, crec que el problema és que una dona amb fills a nivell de l'estat potser pensen que no és tan productiva a nivell laboral, que voldrà fer reduccions de jornada, que voldrà demanar-se excedències i això a l'estat no li interessa i ens han fet creure doncs, que posposar la nostra maternitat no té riscos. I no només té riscos a nivell de salut, no només cal veure quantes clíniques tenim, no?, de reproducció assistida, sinó també a nivell ja personal, perquè no afrontes la maternitat amb la mateixa energia, perquè els teus fills tindran pares més grans. Vull dir que MAVE també vol dirigir-se a aquestes mares joves amb desig maternal i dir-los, escolteu, una política de conciliació és possible, podem intentar entre totes ajudar-nos i tornar-li a dir a la societat que la dona jove embarassada i amb fills potser és menys productiva a nivell laboral, que això també ho poso molt en dubte, però és molt productiva a nivell de la societat. És que hi ha moltes altres cultures, no? La cultura africana, la cultura latina, que promouen que la gent jove tingui fills, no? Perquè són els que s'encarregaran del nostre futur. Llavors, volem ser un recordatori també i un espai, no?, on la maternitat es promogui, que la gent la pugui viure quan li toca.
Bé, una de les, diguem-ne, excuses que donen les administracions d'aquesta situació és que l'economia en general, però també les economies familiars, doncs provoquen aquest retard maternal. No? Diuen, esclar, una persona que es casi això en aquesta edat normal, per als d'una certa edat que diem això, que en una edat normal seria entre això, a partir dels 22, 23, començar a pensar, doncs, en el matrimoni i la maternitat. Però, a veure, si haig de pagar la hipoteca, si haig de... Tot plegat sembla que ajuda, en aquest cas podríem dir, desgraciadament ajuda a que la maternitat es vagi retardant. Com es veu això des de la vostra associació?
Clar, nosaltres justament una de les xerrades i formacions que ens agradaria fer, no?, és pues, gestió de l'economia de la llar o voler ser, ni que sigui, una plataforma activista de dir per què no tenim places de P0 públiques en tot Girona, hi ha 7 places, per què no poden haver-hi més places, no? O per què no podem tenir polítiques de conciliació més fàcils per totes? O sigui, crec que quedar-nos amb l'excusa de que la vida és molt cara per tenir fills és això, és una excusa, i que ben gestionat, vull dir, la gent té diners per anar de vacances, la gent té diners per sortir a sopar fora, la gent té diners pel que li interessa al final, i tenim una idea de que la maternitat és molt més cara del que realment és al final, no? Llavors, bueno, crec que és qüestió d'organitzar-se, com tot, i després que tot acaba sortint, els nens venen amb un passot al braç, no?
Bé, amb una dona gestant, AMAB, que li diu per encoratjar-la a portar a terme aquest embaràs? I més tenim en compte que sovint a la societat trobem persones que estan en un risc d'exclusió, bé sigui per temes de pobresa, persones que tenen múltiples fragilitats o persones, dones, que potser han patit una agressió sexual. En aquests diferents escenaris suposo que hi ha molts matisos, hi ha molts colors, però que en molts casos heu de recórrer, doncs, realment, no només a les paraules, sinó també passar els fets, no?, per tal de poder demostrar amb fets de que la viabilitat és possible. Com és aquesta situació i com ho feu?
Nosaltres, quan una dona ens contacta, el primer que fem és una entrevista amb, bueno, no, amb la nostra, amb la persona que tenim treballant allà, que és una entrevista que el que intenta avaluar és una miqueta totes les seves vessants, no? Econòmica, social, quin suport tenim, d'on venim, tal. Llavors, un cop ens hem fet la foto de la mare que tenim a davant, el que intentem és donar-li resposta als problemes actius que presenta. Per exemple, si nosaltres tenim una mare que no té papers, el primer que fem és, doncs, intentar regularitzar aquesta situació. Si no tenen feina, sobretot nosaltres ens centrem molt en el mercat laboral, no? Intentem insertar-la dintre del mercat laboral, li facilitem contactes de diferents tallers per aprendre l'idioma, de diferents cursos, o sigui, intentem ser una miqueta, vist des d'una visió global, la resposta a tots els seus problemes. Si no té habitatge, doncs busquem algun lloc on pugui viure. També hi ha situacions de violència de gènere o d'abusos. Tenim contactes amb alguns advocats que ens ajuden o parlem amb els advocats de Càritas. Vull dir, estem tots treballant Càritas, Creu Roja, no? I després, un cop hem fet aquesta valoració i hem intentat centrar-nos en els problemes actius que té per solucionar-los-hi, el que fem és un programa d'acompanyament personalitzat. I no només, aprofito, cunya publicitària, no? Tenim un programa que es diu Programa Padrines, que el que busca són mares experimentades amb una mica de temps lliure o no, perquè això del temps és molt relatiu, que vulguin acompanyar aquestes mares, no? Llavors, un cop nosaltres els hem fet l'entrevista inicial, hem fet la llista de problemes, hem pensat, juntament amb elles, què podem anar fent per solucionar-los, els assignem una padrina. Que aquesta padrina és la que fa l'acompanyament més personalitzat, més individualitzat. Volem que sigui una mica com el seu recurs en situacions de, no, pues, d'estrès o de problemes. Llavors, clar, d'aquest projecte surten coses molt maques, perquè la padrina passa molt més temps amb les mares, llavors detecta altres problemes que potser nosaltres no hem vist a la primera entrevista, i aquest acompanyament de la padrina és quan elles ho concretin, i per part nostra, cada dimecres es comprometen a venir a tallers de formació, que cada dimecres és diferent, no? Fem formació en tallers de cuina, en tallers de neteja de la llar, bueno, coses que pensem que els hi poden ser útils per insertar-se dintre del mercat laboral. I aquest acompanyament es fa fins que el nen té 2 anys. Vull dir que volem pensar que el pas per AMAB no només li soluciona el problema d'avui, sinó que també li ajuda a solucionar els problemes del demà. Perquè tenim una responsabilitat amb aquestes mames. Vull dir, són mares de nens petits, no ens podem quedar contents donant-los bolquers i roba, perquè els nens necessiten mares capaces, no? Empoderades, treballadores, autònomes. Volem donar resposta a això.
Bé, aquestes mares joves, intuïm que moltes són immigrants. Uh-huh. Per tant, doncs, com es gestiona això amb les immigrants, que d'alguna manera poden ajudar a que la natalitat en aquest país no sigui tan negativa com és en aquests moments.
I tant.
Com ho feu amb una mare immigrant?
Clar, el primer que intentem solucionar en cas de que hi sigui és la barrera idiomàtica. O sigui, si no parlen l'idioma, per sort, hi ha molts cursos d'ajuda als immigrants a aprendre català, i és el que primer els motivem a fer, perquè és molt difícil que treballis aquí si no parles l'idioma, no? I després, ara justament fa una setmana vam quedar amb el consolat d'Hondures, perquè a Girona tenim moltíssimes hondurenyes sense papers, moltíssimes, I intentem això, no? Pues agilitzar el tema de que siguin regulars aquí, de que siguin legals. Llavors, pues és un altre dels reptes amb els que ens trobem a l'associació. Però bueno, per això estem.
Bé, tornem a parlar, evidentment, de Mavé, i en aquest cas des d'una vessant que sempre que la tractem perdem, Víctor, una mica de glamour, perquè s'ha anat a parlar, sempre, que és el tema econòmic, el tema dels diners. Com ens has explicat que fa moltes coses, però econòmicament, quina és la sostenibilitat de Mavé? Com resistiu tota aquesta activitat econòmicament?
Doncs primer de tot, aprofito també per donar-los les gràcies als nostres socis. Tenim més de 30 socis que fan aportacions mensuals, que són l'ingrés principal que tenim a Mavé per mantenir-nos. I bueno, que tenim molt a agrair-los. Després també tenim empreses que col·laboren amb nosaltres, bé sigui a través de donatius, bé sigui a través de suport material, no? El banc d'aliments ens facilita llet, bolquers per les mamis. I després, ara, estem començant a fer tallers de pagament per mares, doncs, que potser no tenen una dificultat econòmica, però que els hi agrada apostar per la formació en temes d'embaràs, maternitat i criança, que també són un dimecres al mes, que els fa la infermera Elisabet Frigola, i hem etiquetat el programa com a Family MBA, no? Ara que estan de moda els MBAs, doncs nosaltres fem el Family MBA,
fantàstic,
el tercer dimecres de mes, i això, per exemple, és un taller de pagament. Llavors, a través d'aquestes petites activitats i més coses que aniran sortint, sobrevivim.
Bé, ens ha parlat abans de, doncs, aquestes persones, les padrines, diguem-ho així, però hi ha la possibilitat, perquè qui ens escolti, jo no em puc comprometre amb això, però em puc comprometre a ser padrina, diguem-ho així, però sense, o sigui, fer-se càrrec d'una família o d'un nadó, la mare i el nadó, que poder no els veurà mai, però dir, escolti, què necessita? Amb diners, diguem-ho.
Si és
planerament, existeix aquesta possibilitat de dir, escolti, jo em comprometo a pagar-los durant 2 anys, diguem així, perquè eduquin amb aquest, per ajudar, doncs, a educar i a formar aquest infant.
Clar, el format de la padrina econòmica com a tal no l'hem creat, perquè sí que és veritat que nosaltres els intentem, o sigui, els hi donem formació, no els hi donem mai diners a les mares. Però si algú tingués aquest desig, seria benvingut a Mavé, això, per suposat, i probablement l'animaríem a fer-se soci, o que aquesta llista també la tenim, no? Tenim una llista d'emergències SOS, persones que viuen al carrer, que sí o sí se'ls ha de treure d'aquesta situació durant un temps limitat, que s'ha de fer alguna aportació econòmica puntual, doncs també tenim aquesta llista. Vull dir que si algú vol formar-ne part, que es posi en contacte amb nosaltres.
Si hi ha alguna, parlant de contacte, si hi ha alguna persona que ens està escoltant, alguna dona que està gestant i que potser té moltes dificultats si necessita aquest contacte, com pot fer-ho per contactar amb Mavé?
El més fàcil és venir a l'associació, a trobar-nos per Instagram, a Mavé Girona, a la pàgina web, a mavegirona.com, o tenim un WhatsApp 24 hores obert, que el telèfon està apuntat a la nostra pàgina web.
Fantàstic, doncs, sense temps per més, únicament per donar les gràcies a la doctora Bet Bujons, que ens ha acompanyat avui en el programa. Una salutació a tota la gent de l'associació Mavé, el nostre reconeixement per la feina que feu, i molts ànims per seguir endavant. Gràcies, sort, salut i fins aviat. Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
La setmana entrant, si Déu vol.
Recordi que aquest és un programa fet possible a la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Us ha parlat Lluís Arter. Gràcies. Fins la propera setmana. Adéu-siau.